Radio Astel. Crims. O gairebé.
Cada dimarts obrim crònica negra amb aquest Crims o gairebé. Avui contem amb l'especialista, perfilador i criminòleg Xavier Álvarez. Xavier, què tal? Molt bona tarda, gràcies per tornar a ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
I abans d'obrir el nou cas, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ens ha vingut a parlar d'un assassí en sèrie que va actuar amb absoluta impunitat entre els anys 70 i 90 fins que va ser detingut l'any 2005 per l'FBI. Es tracta de Dennis Lynn Rader, nascut el 9 de març del 1945 a la ciutat de Pittsburgh, als Estats Units. Ell va ser l'únic autor de les morts reconegudes de 10 persones a la ciutat de Wichita. Entre les seves víctimes hi havia una família de 4 persones, formada pel pare, la mare, un nen de 9 anys i una nena d'11 anys i 6 noies. Sota l'àlies BTK, que més endavant en Xavier ens explicarà a què responen aquestes sigles, va terroritzar durant anys la població de Wichita. Com altres assassins en sèrie, va comunicar-se amb la premsa per aconseguir la notorietat de la que es creia mereixedor, missatges on descrivia el patiment de les seves víctimes. L'últim assassinat el va cometre l'any 1991, després va sobrevenir un llarg període d'inactivitat criminal, que va ser trencat l'any 2004, quan una notícia de premsa afirmava que els assassinats de BTK havien caigut en l'oblit. Segons els entesos, allò hauria despertat en l'assassí la necessitat de comunicar-se amb la premsa i la policia per tornar a reclamar la seva notorietat, aportant més detalls dels seus assassinats i reptant a les forces de seguretat a que l'atrapessin. Aquell desafiament hauria estat recollit per l'FBI, qui el detindria poc temps després, el 25 de febrer del 2005. Dennis Lynn Rader va ser el prototip d'assassí en sèrie, socialment integrat, del que es varen fer llibres, minissèries televisives, programes True Crime, i qui també va aparèixer a la coneguda sèrie Mindhunter, interpretat per Sonny Valincetti.
Gràcies, Núria. Com dèiem, avui per explicar-nos-ho tot plegat comptem amb Xavier Álvarez, perfilador i criminòleg. Xavier, per on ho comencem, això?
Bueno, pues comencem una mica aclarint uns termes que ja des del començament, que és el tema de la mort reconeguda o demostrada, no? Sempre quan parlem, ja sigui demostrada policialment o judicialment, aquest normalment no s'ajusta sempre al nombre de víctimes reals comeses per aquest tipus d'assassins. En anteriors programes ja hem estat parlant a vegades de diferents assassins múltiples en la tipologia de serials i hem especulat que són autors que podrien haver tingut més víctimes. En el cas de BTK, podria ser més probable perquè ell ja presumia de tot el que havia fet. Encara que podríem ampliar, si volguéssim, aquesta especulació i preguntar-nos on estan aquelles tentatives fracassades, no? O si donem per vàlid que el seu primer atac, on va torturar i matar una família de 4 individus, va ser la primera i la que va sortir més rodona de totes, no? Aquestes són les preguntes que normalment una analista inconducta ens fem en aquest tipus de casos. L'altra cosa que cal aclarir és les sigles. BTK és l'abreviació de Blind Torture and Kill, que és lligar, torturar i matar.
Déu-n'hi-do.
Aquestes sigles, sí, aquestes sigles definirien el per què en tots els seus assassinats i per què estaven presents aquests tres elements, que eren les lligatures a les víctimes, la tortura, l'estrangulació i l'assassinat. Que normalment l'estrangulament acostumava a ser manual o mecànic, però sempre, a vegades, cap al final, amb roba que portaven les víctimes.
Fets aquests aclariments a l'inici de tot, si parlem de Dennis Lynn Rader, aquest BTK, alias BTK, qui era Dennis Lynn Rader?
Doncs mira, he tret aquest cas, igual que altres, sempre que el trio per algun motiu, perquè aquí és on ve la sorpresa. Sempre parlem de que els assassins en sèrie, alguns a nivell de pel·lícula, està perfectament integrat socialment, que si és un mite, que si no és un mite, que com pot passar percebut una persona així, doncs Dennis Lynn Rader, alias BTK, és el millor exemple. Era un home casat, un pare de família, tenia dos fills, un nen i una nena. Havia estudiat electrònica, havia anat a la universitat. A més, en el seu currículum laboral, li costen feines que realment li van ser molt útils per la comissió dels seus crims, ja que treballava com a agent de seguretat de l'empresa ADT, o treballava instal·lant alarmes a locals, a comerços, a cases. Després li va seguir una etapa en la que va treballar portant el cens de la ciutat, el que li permetia entrar i conèixer l'interior de les cases i els seus ocupants. També va treballar en el tema de control d'animals de la zona, a la inspecció de problemes d'habitatges i altres àrees competencials de la ciutat. Jo que ara et pregunto és què creus que hi ha en comú en totes aquestes feines que ell va desenvolupar?
Jo crec que una mica el que deies, no, Xavier, que totes aquestes feines li han servit després per cometre els assassinats, no? Vull dir, es dedica molt a la seguretat, a l'interior de les cases, sí, etcètera, etcètera.
Sí. Sí, això és correcte, eh? Però també hi ha un rerefons, existeix una relació d'autoritat i de poder, però que es relaciona amb la seva conducta criminal, també. És un, són totes figures representatives que tenen un poder cap a la ciutadania, ¿vale? Ja sigui en termes de seguretat, ja sigui en control del seny, ja sigui en control de plagues, és com un, sense ser oficial, com un agent de policia, per dir d'alguna manera. Vostè té aquest tipus de poder. A més, la gent que el coneixia, els seus veïns, el catalogaven com una persona entusiasta, estricta, fins i tot massa. Hi ha una anècdota també en el tema del control d'animal d'una veïna que se li va queixar perquè havia matat el seu gos sense que això estigués massa motivat. Lo de matar el gos, ja, també en parlarem del tema dels animals.
Sí, perquè ho hem vist amb diferents casos d'assassins en sèrie, Xavier. No sé si és gaire més seriòfol o pel·liculero, diguem-ho així, que la vida real, però sempre en aquests casos es comencen per animalons, no?
Bueno, és un banc de proves. Mal dit, eh? És un banc de fer sentir patiment a algú o de gaudir amb el patiment d'algú. Són fases. En una fase més de joventut, tu aquí pots fer mal als animals.
Val.
I això demostra també una manca d'empatia.
Clar.
Per això, a vegades hi ha preocupació quan es troben adolescents o nens més joves que tenen una conducta sistemàtica de maltractament animal, saps? Perquè això ve a donar que hi ha una manca d'empatia pel patiment de l'animal, no?
Seguim coneixent, Xavier, a Dennis Lindrader.
Doncs, si fem unes passes enrere, sí, parlem una mica d'una cosa que sé que t'agrada molt, com va ser el seu passat.
Sí.
Dennis Reeder va ser el gran de quatre germans. Va ser un nen sense massa ex de l'escola, fins i tot ell no va destacar massa, el que sí és en el tema del maltractament d'animals, que això sí que ell mateix ho va reconèixer, que li agradava maltractar i torturar animals. Quan aquesta conducta es converteix en sistemàtica, com deia abans, ja es comencen a aixecar-se les red flags. Aquí ja hem de tenir cuidado, què està passant aquí? Va anar creixent i després del seu pas per a la universitat, que va estar quatre anys a la Força Aèria dels Estats Units. Un altre escenari d'autoritat i de poder. Veus?
Sí, sí, sí.
Vale. On va voltar per diferents països. Després va tornar a Wichita, on va estar treballant en una empresa càrnica, on la seva mare exercia de comptable. Després ja va encadenar en totes les altres feines de les que havíem mandat anteriorment. Altra de les sorprenents d'aquest pare de família, perfectament integrat, va ser un representant destacat del diaconat de l'Església Luterana de Wichita. És a dir, no és que estigués integrat, sinó que estava integrat també en l'entorn religiós de la ciutat. I que, a més, va liderar també una organització de Boy Scouts.
La va liderar, eh? Tornem en relacions de poder.
Sí, sí, sí. Tot, ja ho veus. Lideratge, poder, Boy Scouts, Església Luterana, tot són temes de poder. Llavors, està clar que relacionar a fons ja la motivació de poder. Una altra cosa que t'agradarà saber és que els psicòlegs criminals van considerar que BTK era en si mateix un psicòpata, incapaç d'experimentar cap mena d'empatia envers a les víctimes o d'acceptar cap responsabilitat dels seus crims. Ell mateix es va arribar a descriure com un depredador natural. Tindrem que parlar molt més de la complexitat del personatge, però crec que amb això ens fem una idea camaleònica de la vida que duia aquesta persona, que tenia aquest rerefons i que, a més, després actuava amb normalitat dintre de la societat, no? Que és el que sempre diem, hòstia, fins a quin punt aquesta gent és camufla dintre de la societat, no? Pues ell és un clar exemple.
Anem a conèixer els crims també que va fer, Xavier. Comencem pel seu primer crim, que si no tinc mal entès és el 1974, eh?
Sí, sí. A l'escola, dintre d'una casa, a punta de pistola, a casa de la família Otero, és un dels crims més aberrants que fa. Entra, amenaça el pare, 38 anys, el lliga amb una cadira, a la mare també la lliga. Hi havia un fill de 9 anys i una nena d'11 anys. El succés va anar d'aquesta manera. Va lligar el pare i a la mare i es va estar torturant psicològicament, fingint una violació cap a la nena petita, perquè patíssim. Després va lligar una bossa al cap del pare perquè s'asfixiés. La segona víctima va ser la mare, amb la que ella es va masturbar i després la va escanyar davant la mirada dels seus fills. La tercera víctima va ser la nena, que la va estrangular amb una corda. Quan estava a punt d'acabar, amb la vida del nen, es va donar compte que els pares seguien en vida. Així que es va tornar a escanyar tots tres, els pares i el nen. També es va donar que la noia no havia mort per asfíxia, se la va endur al soterrani, on la va penjar perquè s'asfixés fins a la mort. Mentre la nena moria, ell es va masturbar. Varen trobar restes d'esperma a les cames de la menor. BTK mai va violar amb penetració a cap de les seves víctimes. Tot i que els seus crims sempre estaven relacionats amb una potent càrrega sexual i van trobar diverses restes de biològiques de masturbació a les escenes.
Per tant, a part de parlar d'un assassí en sèrie, Xavier, parlem d'un assassí salvatge, no?
Ostres, sí. Sí. Sí, sí. Cap mena d'empatia en absolut. Buscava el patiment màxim de les seves víctimes. Mm-hmm. Sí, de fet, ell imaginava i dibuixava, quan van fer les entrades i res, i se van trobar pàgines completes de sales de tortura que ell dibuixava, on imaginava i fantasejava com torturaria la gent si les tingués en una sala d'aquest tipus.
Déu-n'hi-do. Va cometre, és evident, aquest no és l'únic crim, va cometre més crims,
no. Va cometre més. Aquell mateix any, a una noia, la Catherine Bright, de 21 anys, va entrar, estava ell i el seu germà dintre, va entrar, els va amenaçar igual amb una arma, ell estava dintre, la majoria de persones sempre estava dintre del domicili, ell va fer una lluita entre el germà i ell, tal igual, va disparar l'arma, ja va quedar ferit, ell pensava que estava mort i va apunyalar la germana 3 vegades a l'estómac. El germà va sobreviure, van a cridar d'ajuda, la van portar a l'hospital, noia que estava viva, i a l'hospital va morir, no? I ell va fugir del lloc dels fets. Després d'allò, que segurament ell havia interpretat com una espècie de fracàs, va estar 3 anys de latència, com hivernant, un període de refredament de 3 anys. I al març del 1977 torna a actuar, amb una noia de 26 anys. Aquesta era una noia jove, mare de 2 nens. Va assassinar a casa seva després que un dels seus fills obrís la porta. Ell va accedir amb una arma de foc, com sempre, amenaçant, va tancar els nens a l'habitació i va quedar-se amb la mare mentre la lligava i l'escanyava amb una corda. Després li va col·locar una bossa al cap i va tornar a realitzar una atracció masturbatòria sobre la víctima. En declaracions posteriors, ell mateix va confessar que l'únic motiu de deixar viu els nens era perquè va haver-hi una trucada, algú el va espantar i va fugir. Si no, la intenció era també matar els nens.
Déu-n'hi-do.
Sí. La veritat és que era un tio de llibre. Bueno, de fet, han hagut llibres, han hagut pel·lícules, com deia, sèries, vull dir, molt dur aquest tio. El quart fet es va desencadenar el 8 de desembre de 1977. Nancy Fox tenia 25 anys. Ell va accedir a la nit a l'apartament de la jove i no es va adonar que algú havia entrat. Després d'allò, la va portar al llit o la va amarrar i la va escanyar amb les seves pròpies mitges. Va, aquí hi ha un canvi ja. Fins ara ha fet servir la corda, correcte? Vale. Uh-huh. Ara aquí canvia. Ara fa servir la roba interior de les víctimes. Aquí ja passem, fins i tot ja, a ratllar el fetichisme. Agafa les seves pròpies mitges i l'estrangula. On ho van veure, també, això? Vam parlar també, recordes de Joaquín Ferrandiz, el de Castelló? Pam. Un altre fetichista. Roba interior de la víctima. L'escanya major. Val? El cos de la noia va ser trobat boca avall al llit després que algú truqués a les 8 i 20 del matí a la policia. Aparentment va ser ell mateix qui va donar l'avís a la policia. No tornaria a matar fins a l'abril del 85, després d'un llarg període de refredament. I va triar una noia de 53 anys.
El que fa en aquest cas, Xavier, ja ho... Perquè entenc que el modus operandi no canvia, eh? És el mateix durant tres assassinats més.
No canvia. Sí que hi ha una evolució, diguéssim, del modus... Bueno, més del modus operandi, de la fantasia, que és l'utilització de les mitges per estrangular. Val. I s'emportava de l'escena dels fets la roba interior de les víctimes. Dit que també t'explicaré per què.
Dit això, Xavier, la meva pregunta és... comença a actuar el 77. Estem parlant de que els crims es desenvolupen fins l'any 91.
Sí.
Per què és tan difícil aconseguir saber qui hi ha darrere de tots aquests crims o aconseguir enllaçar tots aquests crims sota una mateixa persona?
Val. Per començar, perquè el primer fet és l'assassinat d'una família. Ara estic especulant, eh? És l'assassinat d'una família sencera. Llavors, el segon homicidi no és una família sencera. És una entrada en un domicili que podia entendre's com un tender robatori, com, saps? No havia res sexual tampoc. Va arribar a matar, però no va res sexual. No va tornar a repetir el tema de la família. A més, era una persona que tenia coneixements forenses perquè havia estudiat. I no hi havia empremtes. Sí que havia ADN, però com no hi estava detingut ni havia res, pues, havia un ADN anònim, que se'n diu. Però no hi havia empremtes, no hi havia rastres, no hi havia imatges, no hi havia res. Clar, tens un fantasma. I vincular aquests assassinats, aquí quan parlem de tots ells, dius, home, si estan relacionats, però clar, però dintre d'un mar de fets delictius que té la policia a diari, a vegades aquests passen desapercebuts. Si no és que és algo molt, molt, molt específic i molt clar. Val? Com l'assassino aquest de la baraja que devia, que deixava una carta a l'escena del crim i que li fotia un tret al cap a tots, doncs que ho enllaces ràpidament.
Entenc, però, que si això, no... exacte, entenc que això passa, Xavier, amb cada assassí en sèrie. Suposo que és dificilíssim. Ho dic perquè, clar, com saps qui hi ha darrere d'unes víctimes que no estan, buscades? No sé si m'estic explicant, eh?
És complicat.
Que no hi ha res que relacioni amb una víctima a l'altra, no?
No, és si no hi ha res que relacioni, si són víctimes aleatòries o tenen relació entre elles i les tria random, és complicat. Ha d'haver-hi coses molt concretes, molt determinants, molt irrepetibles. Per això està la finura dels analistes o dels investigadors criminals, saps? Que sàpiga detectar aquelles petites empremtes psicològiques sobre l'escena. Doncs, mira, continuem les víctimes, que va haver-hi 3 víctimes més, un total de 10. Que hi havia coincident i que no. Sembla que la victimologia es podria centrar en el gènere. Tot i que també mata homes, mata nens, l'edat no simbolitza un tret important en el seu procés de selecció i el lloc dels fets sol ser a l'interior del domicili on pot actuar més tranquil·lament. El modus operandi, molt igual. Es col·la dintre de les cases, espera les víctimes, utilitza el marafoc per intimidar-les, perquè no puguin reaccionar, les lliguen i després ve l'escallament mecànic, que és amb cordes i amb mitges. I li dona, en aquest assassinat una especial expressivitat. I una especial, ell pot gaudir molt més d'això. Quina és la seva motivació? És un automotivat pel poder, per la satisfacció que li produeix l'acció que comet. Per aquest motiu es masturba davant de les víctimes. No les penetra, no les viola, ni analment, ni vocalment, res. La seva elevada ostentació de poder el porta a realitzar les accions davant de nens o de pares, augmentant encara més el seu patiment. Està clar que és un sàdic i que gaudeix i s'excita amb el patiment previ durant i en el moment que executa sobre les víctimes.
Això ho fa només, Xavier, el fet que sigui una persona que no pot sentir empatia cap a la resta, o hi ha molt més darrere fons?
Bueno, més que no sentir, a vegades discutir, no? Diem, escolta, no hi ha empatia? Bueno, no hi ha empatia. O sigui, la manca d'empatia vol dir que no li fa pena que l'altre pateixi. Però ell gaudeix amb el patiment de l'altre. Sí que hi ha una emoció, que és el gaudir amb el patiment de l'altre.
Vale.
El que no hi ha és un penediment. Sí? Vale. Però que hi ha un sentiment... Clar, disfruta moltíssim, per això ho executa sistemàticament.
Anem a explicar més curiositats. Anaves a dir curiositats de l'agressor, no?
Sí, sí.
Som-hi. Doncs
pues BTK, què era en definitiva? Era un fetichista que agradava endur-se peces de roba d'interior de les seves víctimes. Per després, i això és molt curiós, perquè s'ha fet, no broma, però s'ha dit a moltes llibres o sèries especialment, per després fotografiar-se amb elles. Us he enviat unes fotografies, no sé si les heu vistes.
Sí.
Però el tio surt allà totalment disfrutant peces de roba interior i són les peces de roba interior de les seves víctimes. Li agradava disfressar-se amb elles, fotografiar-se, fer-se selfies, val? I filmar-se fingint que ell eren les víctimes i què els hi faria. En una d'aquestes, que va sortir representat a la sèrie aquesta de Mindhunter, que l'enganxa la dona el va enganxar fent això. I va obrir la porta i el va enganxar totalment disfressat amb roba interior de les víctimes fent les fotografies. La dona no el va arribar a deixar mai. Era una agressió amb diverses parafílies, violació, bondage, fetichista... Val? I el més curiós és com arribava al final i com l'atrapen, no? Com arriben a atrapar en aquesta persona. L'any 2004, quan duia un llarg període de refredament des del darrer assassinat, una notícia de premsa parla... dels oblidats fets de BTK. Segons alguns autors, allò va atacar directament a una de les parts més sensibles d'aquest tipus d'homicides, que és la vanitat. Un tret que ja havia mostrat quan havia contactat amb la premsa i que el va fer tornar a sortir a la llum. Va enviar a la policia més notes i fins i tot disquets amb informació que només podia conèixer l'assassí. L'FBI, que va acceptar el guant, va rastrejar les metadades dels disquets descobrint un nom, Dennis, i una connexió, la de l'Església Luterana, i a partir d'allà el van localitzar.
Vale.
Allà van relacionar els sospitós, van investigar, van demanar mostra d'ADN, la mostra de sang que la filla va donar per accedir a la universitat d'ell, de BTK, i allà van trobar una semblança genètica que tenien les diferents escenes de crim. I allà va ser quan el van atrapar. Danny Reeder va ser condemnat per 10 cadenes perpètues, una per cada assassinat que va cometre. I aquesta és la història, a grans trets, d'aquest assassí que si probablement no l'hagués perdut la vanitat, potser no l'hagués atrapat mai, hagués sigut un altre assassino del Zodíaco.
Perquè això sol passar amb els assassins en sèrie també, Xavier, és a dir, que ells mateixos busquen la seva pròpia publicitat. De fet, sí. No sé fins a quin punt, no? Volen ser trobats per demostrar que han estat ells també, no?
Sí, sempre se diu que hi ha molts que la vanitat els hi pot. La sensació d'importància, la de notorietat, la de que reconegui el que ha fet, que han sigut més intel·ligents que el sistema, que la policia, que són inatrapables. Tot això els alimenta l'ego. I això moltes vegades és el que, per sort nostra, els fa donar passes en falses.
I és una de les preguntes que faig sempre, Xavier, per pura curiositat. Entenc que en un cas com aquest deu ser bastant improbable o impossible, però un cas com aquest es pot prevenir?
Ostres. Sí, sempre m'ho preguntes.
Sempre pregunto el mateix.
Sí. No, però Dennis Reeder, no sabem massa en profunditat la seva infantesa, val? Però no presentava, no semblava que fos una estructura molt rígida familiar, no presentava abusos a la infantesa, no presentava, possiblement estem davant d'un, allò que en diuen, una sinsèrie crece o se hace, val? Pues potser, neix o es fa, pues potser aquest va néixer i a poc a poc es va anar fent. Però no hi ha darrere seu res que no sigui l'ostentació de poder que tota la vida va anar buscant, amb totes les feines que va fer, tot on va organitzar, li agradava ser un líder, i tot això segurament és el que va alimentar un ego absolutament desmesurat.
M'agrada deixar-ho clar, i ens ho has explicat més d'una vegada, Xavier, però m'agrada deixar-ho clar perquè a vegades tractem tots aquests casos i qualsevol persona no pot pensar, escolta, que esteu donant idees aquí, no? Per possibles futurs casos. Això no passa o passa amb un nombre molt ínfim, no?
Sí, home, sí, per sort, veiem. Quiero cundar el pánico, ¿eh? No quiero cundar el pánico. No, són casos molt puntuals. És a dir,
allò que hi hagi persones que copiïn mètodes d'assassinat, que hem vist tant a les pel·lícules, no acaba succeint normalment.
No, copycats, se'n diuen copycats. Aquests imitadors d'homicides serials no existeix. És una fantasia, ¿vale? És a dir, jo et dic, jo personalment vaig parlar amb gent de l'FBI i li vaig preguntar per això mateix i em van dir, no, és fantasia de cinema. No hem tingut casos de rèpliques. Ja, a cada un del seu estil. Pas que s'assemblen, clar, mira, Joaquín Ferrandiz escanyava les noies amb la roba interior, i aquest també. No és que ha copiat res, sinó que el fetitxe utilitzat o el que li agrada és similar. I això, en termes d'anàlisi, és un positiu, perquè és quan pots classificar aquests agressors. Vale. Igual que les motivacions i les conductes, si fossin infinites, tot, seria molt complicat de classificar. El positiu, dintre de la desgràcia, és que les motivacions són finites, igual que les conductes, i les podem classificar i etiquetar.
Entenc, a més, Xavier, que aquest home segueix complint condemna als Estats Units. El que em crida l'atenció de casos com aquests és que els especialistes us serveix molt per estudiar, no?, el comportament.
Molt, moltíssim, de veritat. Als Estats Units hi ha una profunda literatura acadèmica i un seguiment acadèmic sobre aquest tipus de casos. Aquí estamos en ello, però no és tan prolífic com allà. Però és molt positiu poder investigar i analitzar tots aquest tipus de casos.
Perquè aquests tipus d'estudis, Xavier, van començar allà? Van començar als Estats Units?
Sí, correcte. Del primer perfil datat que hi ha, que és curiós, és el de Jack el Destripador, que va ser a Anglaterra, que va ser per Tom Bond. Però la imatge com a tal i els estudis en profunditat, entrevistes, metodologies i assentament d'unitats especialitzades són de la mà de l'FBI. Són els referents mundials en aquest tipus de coses.
I em deies, aquí estem començant tot just, eh?
Sí, aquí estem a les beceroles. Estem fent feina, però estem començant.
Xavier Álvarez...
La nostra història, diguéssim, data dels anys 80.
Val. Xavier Álvarez, perfilador i criminòleg, moltíssimes gràcies per tornar a participar en aquest programa i en aquesta secció de Crims o Gairebé. Que vagi molt bé, una abraçada.
Igualment, una abraçada. Adéu-siau.
Ràdio Estel.